La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado.
Bueno, hoy en nuestro espacio de la mañana les vamos a hablar, iba a decirles de un libro, no es cierto. No les vamos a hablar de un libro, les vamos a hablar de un autor, o mejor dicho, vamos a hablar con un autor de libros. Y es que saben que nosotros de tanto en tanto nos gusta esto de las novedades editoriales y hemos pensado, lo tenemos aquí, es de casa, está en su tercera novela, bueno, pues no está mal que venga y que nos cuente cómo ha sido esta aventura o cómo está siendo esta aventura de escribir y sobre todo de publicar. Así es que hoy hemos invitado a estar con nosotros a José Ferrandis. José, bon dia, benvingut, gràcies.
Bon dia, Carmen, i moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Escolta'm, tercera novel·la que acabes de publicar fa un parell de meses. De mesos,
sí,
o sigui...
Sí, un mes.
Meset. Mm. Primer amor, primera mujer.
Primera mujer, primer amor.
Jo sempre canvio els títols, això. Títols i noms no és per a mi. Tercera novel·la, això vol dir que uno ja està consolidat en allò d'escriure?
Sí, però s'aprèn cada dia. Jo crec que el que s'intenta en això és que cada novel·la siga un poquet millor, o almenys estiga millor escrita que l'anterior, perquè a banda d'esta qüestió, la temàtica pot ser més atractiva per a alguna gent, menys per a una altra, però com a escriptor sí que intentes que cada llibre estiga millor escrit que l'anterior.
José, contamos una miqueta, perquè és una fórmula curiosa, una manera curiosa en la que tu vas decidir deixar d'escriure per a tu. Uh-huh. Jo tinc la teoria de que tots els que d'alguna forma publiquen escrits és perquè prèviament ja s'han passat molt de temps escrivint per a ells mateixos.
Sí.
I al final un dia diuen, vaig a compartir-ho. Però és curiós perquè decidixes tu compartir això.
Sí, a més, jo sempre, com tu bé dius, m'ha agradat escriure. Vaig a començar fent poesia. Mai m'atreviré a publicar la poesia que vaig escriure en aquella època. Últimament ja no escric poesia, escric narrativa, uh-huh, novel·la. I el tema de la novel·la va ser curiós, perquè jo sempre havia pensat que en algun moment de la meva vida escriuria un llibre, però me faltava el temps i sobretot me faltava la temàtica. Uh-huh. I fa 6 anys vaig rebre per Nadal un PowerPoint d'una amiga en la que tenia una xicoteta història, en 3 o 4 minuts contaven com una treballadora social polonesa que li diuen Irena Sendler va salvar a 2.500 xiquets jueus del gueto de Varsovia quan la Segona Guerra Mundial, la invasió nazi i tal. I ahir vaig veure, estava veient el PowerPoint i pensant, tinc el material per a poder escriure una novel·la ja en plan més seriós. Uh-huh. Vaig buscar informació sobre esta treballadora social, vaig trobar moltíssima, tant que no ha acabat siguent un llibre, sinó que té una segona part que estic escrivint ara mateix. I ja el dic, va ser trobar una primera temàtica per a fer una primera novel·la. Uh-huh. Una vegada s'ha escrit la primera...
A partir d'ahí
ja, el que el vinga, saps que pots transformar-ho. Uh-huh.
Eixa va ser la teva primera novel·la, uh-huh, la vas escriure, també, bueno, te va tocar fer el periplo per editorials per a poder editar,
sí,
perquè, clar, la cosa editorial en estos moments...
Està molt mal. Està tan mal que he optat ja per l'opció B, que és autoeditar directament.
Uh-huh. Que és, diguem, l'opció a la que hem de recórrer, no? Uh-huh. I que suposa més esforç i més treball per part de l'escriptor, però, bueno, uh-huh, al final
sí,
és la que
perquè...
te permet, no?
Clar. Voler... En esta qüestió fas escriptor, corrector, editor, te maquetes els llibres tu, te fas la portada tu o confies en alguna persona que el fas a la portada, no tens cap ajuda econòmica a nivell de màrqueting, publicitat, has de fer-ho tu, absolutament tot, buscar-te les presentacions, en fi...
Absolutament tot.
Tot passa per les meues mans.
Clar, perquè ens fa l'efecte de que allò de que un llibre passe de ser un llibre anònim, uh-huh, o desconegut a convertir-se en un llibre venut és una cosa de màgia, i no és això. Darrere
hi ha
molta tot un
feina.
Equip de persones que treballen per a aquest llibre, uh-huh, i aquest equip te l'has de fer tu i te l'has de conformar tu. No?
En este cas sí, perquè a banda la meva feina me permet als meus punts de venda vendre els meus propis llibres i m'agrada molt interactuar amb els lectors, signar-lo, dedicar-lo, que a lo millor passen de ser unes setmanes i el diguen mapa de Google el teu llibre o haguera canviat això o l'altre. Jo sempre quan dedico un llibre dic que la crítica constructiva sempre és benvinguda. Uh-huh. És a dir, si el meu llibre no t'agrada però m'expliques per què no t'agrada, a mi em vas ajudar-me per a que el següent llibre siga millor.
Claro.
Per tant, sempre estic obert. I ja el dic, per la meva feina actual me permet
poder
fer-ho així i controlar fins a l'últim exemplar que jo estic venent.
De tota manera, José, en això de l'escriptura, com jo crec que en quasi tot també hi ha una evolució, i diuen que en els teus llibres es nota, des del primer títol, que era El círculo de las bondades, que és el que estàs ara escrivint, sí, la segona part, i el de Almas suspendides, ja n'hi havia un vot qualitatiu, i com ha millorat, si és que ho ha fet, este tercer llibre?
Sobretot perquè ha passat 4 anys. Jo, els dos primers llibres es publiquen el mateix any, un en gener del 2012 i l'altre en desembre, o sigui, en 11 mesos publiquen els dos. Han passat 4 anys fins al tercer llibre. Què he fet, sobretot? Llegir, llegir i llegir. La millor manera d'aprendre a escriure és llegir.
Efectivament.
I qui vulgui escriure ha de llegir. Em va passar una anècdota molt curiosa aquest estiu. En un mercat, jo venc llibres al mercat, i me ve un home i diu, ah, tu també escrives, jo sí. Jo també, escribo poesia, la publico en Facebook i la gent le da el me gusta i me comenta que escribo muy bien, tal. I trau el mòbil i m'ensenya una de la seva poesia, de les seves poesies. Amb faltes d'ortografia, que no s'entenia absolutament res, i jo em vaig quedar prou pedat, no? I diu, continuem parlant i em diu, jo és que no soy de leer, a mi me gusta escribir. Pensant així i actuant així, m'explique perquè aquestes poesies estaven escrites com estaven escrites, amb faltes d'ortografia i tal. Si vols escriure, el primer que has de fer és llegir, llegir i llegir.
No pots escriure sense haver llegit perquè és
impossible,
fonamental.
Impossible.
I no pots escriure amb faltes d'ortografia, per l'amor de Déu.
Per favor, i menys publicar-ho.
Alguna sense escapa, això és de veres, sobretot en els correctors dels aparells electrònics, no?
Sí.
Tu vols escriure una paraula i te'n posa una altra.
Sí.
Però bueno, en fi. Ja parlarem també d'això perquè bueno, n'hi ha molt que dir, sobretot després dels informes que han aparegut al llarg d'estos dies, de que no llegim absolutament res.
Terrorífic.
D'alguna manera ho hem de redreçar això, no? Bueno, pues anem a veure si convencem els nostres oients de que han de llegir Primera mujer, primer amor, que ara crec que sí que ho he dit bé. 4 anys des de la segona novel·la fins a aquesta tercera. 4 anys en els que es dius he estat fonamentalment llegint. Però no sols això, perquè una novel·la no naix exclusivament de la imaginació, sinó que a més també necessita d'un procés d'investigació. I en aquest cas n'hi ha una part de la novel·la, o diguem una trama important de la novel·la, en la que t'has tingut que documentar, i jo m'agradaria que ens contares com, perquè en la novel·la, després contarem una miqueta de què va, n'hi ha un psicoanalista.
Sí.
I avui en dia que sembla que això de psicoanalistes
està molt desprestigiat.
Exacte. Però com has fet la documentació i sobretot per què has triat el psicoanàlisi com a mètode, no?
Bé, i quan se me va ocórrer escriure esta novel·la, estava basada en un xic jove, estudiant de 21 anys, amb molts problemes de relació, sobretot amb el gènere femení. I és un tipus de personatge que jo crec que quasi tots coneguem algun xic jove amb esta classe de problemes. És una idea molt realista de la nostra societat, encara que la novel·la està ambientada fa 20 anys, als anys 95, 96, 97... I bé, jo des d'un primer moment sabia que aquest personatge necessitava una teràpia. Per què vaig triar la psicoanàlisi? Pues, primer, perquè és menys conegut que la psiquiatria o la psicologia. I segons, per aquesta aura de misteri que té, el desprestigi que té, em va cridar molt l'atenció. Realment no sabia molt. Jo crec que la gent no sap massa sobre la psicoanàlisi. Sí, pot parlar dels somnis, la seva interpretació, Sigmund Freud i tal, però realment...
I la majoria coneixerà
no
la psicoanàlisi el que han vist en les pel·lícules,
exacte,
no?
O sigui, de... I este misteri és el que em va cridar l'atenció i vaig triar que fos un psicoanalista el personatge al que Sergio, el protagonista de la novel·la, acudia. I a partir d'ahí, evidentment, me vaig haver de documentar perquè, com bé dic, no sabia massa sobre el tema. I ha sigut una documentació en la que he après moltíssim i, com a conclusió, trac que tot el món necessitaria algun tipus de teràpia. Psicoanalítica o no, però algun tipus de teràpia. Tots tenim algun clauet un poc fluix o fins i tot l'hem perdut pel camí. I la psicoanàlisi m'ha cridat molt l'atenció per moltíssimes coses. Podria tirar-me molt de rato parlant sobre este tema. Però busca la curació bàsicament a través de les paraules. No, i Víctor, que és el psicoanalista en la novel·la, li ho explica en un moment a Sergio. Imposen per regla la no medicació dels pacients, a no ser que siguin casos excessivament
extrems.
Si tu com a terapeuta veus que aquest pacient està en risc de suïcidar-se, per exemple, evidentment ahí sí que has de prendre les teues mesures. Sí. Però per norma s'imposen la no medicació. A mi això em va cridar molt l'atenció perquè no és el que estem acostumats. També tot el món coneix algú que patís algun tipus de depressió i tots sabem que moltes vegades s'abusa de la medicació. Realment, aquesta medicació moltes vegades no està curant al pacient, sinó que està deixant-lo més bobo.
Efectivament. I això també... Bueno,
és... I la psicoanàlisi me va cridar molt l'atenció. També el món de la interpretació dels somnis. També a la novel·la hi ha un parell de somnis que explica el seu significat i tal. I de vegades, si econòmicament poguera, perquè això sí és molt car, una teràpia de psicoanàlisi és molt cara, te dic que me clavaria, perquè m'ha apassionat. És un tema que... m'ha documentat i ha valgut la pena perquè me ho ha passat bé.
De la investigació per a poder escriure la novel·la ha sorgit també esta passió. Per cert, José, una novel·la, tercera novel·la i tercera ambientada, bueno, la primera no, evidentment, però esta sí a Gandia.
Sí, tant al Mar Suspendida
com... La segona i esta, les dos, a Gandia. És allò de el meu poble, jo me'l conec, per a què buscar un altre?
Sí, bàsicament sí, perquè me sent còmode i m'agrada que el meu poble, la meva ciutat, aparega una novel·la, sempre m'ha agradat.
Hem de dir que en esta novel·la hi ha dos ciutats o dos pobles, un és Gandia, que és real, però l'altre no, l'altre és fictici.
Sí.
L'altre no has volgut retractar a cap altre municipi, ni de la comarca ni fora, i te n'has buscat un que t'has
inventat. Sí, i això he d'explicar-ho, perquè en un principi sí que ese poble tenia el seu nom, però quan estava escrivint el llibre va patir un infart Luis Eduardo Aute, que és un dels meus cantautors preferits, crec que és el músic més important que ha tingut este país en els últims 40 anys, i això me va fer canviar de nom al poble. No? Aute va composar un tema i un disc que es diu En Albanta, després de la mort de Franco, entre els anys 75 i 78 el va composar, i era un disc que parlava... Per un costat d'aquest sentiment de llibertat que s'obria, aquests aires nous que s'obrien després de la mort de Franco i la fi de la dictadura, però per un altre costat també parlava de la incertidumbre si com a poble anàvem a saber estar a les altures de les circumstàncies en aquest moment. I crec que és molt important fer un paral·lelisme en la novel·la, perquè Sergio, com dic, sempre havia tingut molts problemes de relació que poquet a poquet, de la mà de Víctor, el seu psicoanalista, va vencent. Trobar nòvia era algo que per a ell era algo totalment idealitzat, realment ell sabia que no estava en condicions, però troba una nòvia, que li diuen Lilith, i com dic, trobar nòvia per a ell és, per un costat, una gran alegria, però per un altre també una gran responsabilitat, perquè tampoc sabia si anava a estar a l'altura de les circumstàncies. Per tant, aquest paral·lelisme entre Albanta i la situació de Sergio a la novel·la em va parecer molt, molt interessant i vaig decidir canviar-li el nom del poble que en un principi havia pensat i li vaig ficar Albanta. Un tipus d'homenatge també a la figura d'Aute.
I, José... algun dels personatges està inspirat en alguna... Vull dir, algú es podrà veure retratat en ell?
Sí, a més és una de les idees. Un dels objectius de la novel·la és precisament això, que la gent se vega reflexada d'alguna manera en alguns dels personatges i busque una solució als seus problemes. Perquè una de les coses que Víctor, el terapeuta, li diu a Sergio... és que el pitjor error que existeix és no prendre una decisió. La pitjor decisió és no decidir, però és una decisió. Tu estàs decidint no prendre una decisió sobre un tema que va fer-se més gros.
Deixar
passar el temps, el problema va engordant i al final va explotar-te a la cara. Y una de las cosas que le dio Víctor es esa. Sergio, hay que tomar decisiones y ser consecuente con las decisiones que tomas. Y una vez tomada la decisión, ya no pensar en nada más que no sea seguir esa decisión que has tomado. Dejar pasar el tiempo es el peor remedio.
José, una novela d'aquestes característiques s'escriu per a algú en concret?
Primer que res, per a un mateix. Primer que res. I per un altre, com dic, sí que jo crec que qualsevol lector es vol identificar ell mateix o vol identificar algun familiar, algun conegut en algun o més d'un personatge de la novel·la. Per desgràcia, Sergio n'hi ha molts, Lilith, ja si vols parlem de la figura de Lilith, també per desgràcia n'hi ha moltes, Alberto, que és un personatge, és el pare de Lilith, el típic masclista que està acostumat a que li ho facin absolutament tot, també n'hi ha molts en el món. I a lo millor Víctor, com a terapeuta no, però gent que siga un poc líder i que siga capaç de guiar als demés, també tots més o menys coneguem alguna persona així. Per tant, el tema de la novel·la és ixe, no? Que la gent se reflexe o vega reflexada a altres persones.
Altre dels personatges importants de la novel·la és, evidentment, la primera dona. Vull dir, Lilith, primera dona, primer amor.
Lilith, a més, no és un nom triat per capritxo.
Sí, no ha sigut a l'atzar, també l'has buscat en el seu paral·lelisme.
Té un perquè. Existeix una tradició, ja la vaig a parlar un poc de fe catòlica, cristiana, com vulguem dir, que a lo millor algú no accepta, perquè en qüestions de fe ningú ha de ficar-se, cada un creu en el que creu.
És molt lliure, efectivament.
Però sí que existeix una tradició que jo vaig aprendre d'un altre cantautor espanyol, que és Pedro Guerra. En un dels seus discos, que es diu Hijas de Eva, que parla de les dones en general, és un disc dedicat a les dones, l'últim dels temes es diu Lilith, i ahir vaig conèixer jo la història de Lilith. Pedro Guerra, en el quadernet que acompanya el CD, explica en cada cançó per què escriu la cançó, i ahir explica un poc la història de Lilith, que després jo vaig ampliar un poquet. Existeix, com dic, una tradició de que Eva no va ser la primera dona. La primera dona real que va crear el Senyor va ser Lilith, però que Lilith era tan lliure que es va fartar molt ràpidament de que Adán intentava fer d'ella el que vulguera cada moment del dia i va fugir del paradís i el va deixar a soles. I aleshores sí que el Senyor va haver de crear a Eva, que era una dona molt més dolça, sumissa i tal. Com dic, això és una qüestió de fe, qui vulga creure-ho que ho crega, qui no, cada un és lliure. Però sí que és de veres que aquesta tradició existeix, perquè jo he pogut
i ahí està i se pot
documentar. I jo m'he inspirat en aquesta Lilith original per a donar-li el nom a la Lilith de la novel·la, que també patís.
Bueno,
els lectors ja veuran que patís una explotació i hasta ahí puc dir.
Hem de dir que no hem fet spoiler de la novel·la,
sols
hem dibuixat els personatges, perquè a partir d'ahir passen moltíssimes coses i això ja serà el lector qui tinga que triar-lo. Per cert, José, com està funcionant la novel·la i a on i com la podem adquirir?
Bé, mira, si hagan dies pot adquirir a les llibreries Ambra, Gavina i Ferrer i després a través d'internet a la pàgina d'Amazon, tant en digital com en la seva versió en paper. I a banda, pues, al meus punt de venda, als mercats de la ciutat i tal. I què és l'altre que m'havies comentat?
Com ha estat l'experiència?
Vull dir,
com està funcionant el llibre?
Molt bé, perquè les primeres crítiques estan sent molt positives. L'únic, i això sí que és interessant, quan a un escriptor li donen una bona opinió de la seva novel·la, s'alegra, evidentment, però li agradaria compartir-ho. I el que m'està passant a mi en aquesta ocasió és diferent a les anteriors. Les anteriors, tant a Facebook com a Twitter, molta gent m'escrivia m'agrada molt la teva novel·la, tal. Esta vegada està sent a nivell privat. Correus electrònics, missatges privats en redes socials, missatges al meu mòbil. Però a nivell de redes socials, la gent, com que no està molt participatiu i està cridant-me molt l'atenció, no? Però bé, m'agrada que a la gent li estiga agradant. Està, com jo dic, i l'objectiu de la novel·la, que es veguen identificats. A lo millor per això no ho fan públic.
Pot ser.
Ha hagut gent que m'ha dit que la meva novel·la pot ajudar a molta gent, que pot obrir-li els ulls i pot fer que la gent de vegades deixi de culpar els demés dels seus mals i busque realment una solució que només passa per ell. I en que em diguin això jo ja estic content, perquè com dic, era l'objectiu de la novel·la.
De tota manera, paga la pena llegir-la, perquè és segur que reflectiran o se veuran reflectits en situacions que molts hem viscut, en llocs que hem xafat segur, quasi tots els oients de la mañana, i sobretot en espais i en situacions que eren molt de la nostra terra allà per la dècada dels 90.
Sí.
I per tant, bueno, pues paga la pena que facin l'esforç. Primera mujer, primer amor, José Ferrandis. Moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i, bueno, pendents d'eixa segona part de la teua primera novel·la.
Sí, estic en ella. N'hi ha molta gent demanant-me-la ja fa 4 anys. Espero al llarg d'enguany del 2017 tindre-la ja acabada.
Estarem pendents i te convidarem a que vingues a contar-me.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
La mañana. COPE Onda Naranja. Estar informado.